Gràcies i tornem a més a partir de la una.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6. El dia Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
Un trauma per violència sexual durant la infància consisteix en recuperar el poder que et van arrencar quan eres petita. Es diu ràpid, però el procés és lent i molt més complex. El trauma per violència sexual infantil implica una profunda ferida, que alguna cosa es trenca a nivell corporal, emocional, mental i també social. La víctima deixa de sintonitzar amb el seu entorn, amb les relacions humanes, amb un mateix. Afecta la seguretat, la autoestima, provoca por, ràbia, dolor. El trauma et fragmenta. I només quan es cura fa possible unir els fragments per recuperar el poder de liderar la teva vida i poder viure-la en plenitud, des de la satisfacció personal d'haver realment passat pàgina. Aquest és un dels objectius del Centre Veronique i també del Centre Assessor de la Dona, atendre les persones que han estat víctimes de violència sexual oferint atenció jurídica i psicològica. Avui en parlarem. Molt bon dia, amigues i amics. Benvinguts, benvingudes al Dia Menorca i Betre Ràdio. És dimarts 28 d'abril.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle.
Ara.
Pas, posa't a la feina. Per. No hi ha un altre dia per crear. No hi ha res que no resulti vàlid. Compta fins al més petit detall. No pot ser genial sense posar-t'hi. Deixa-ho si no penses implicar-t'hi. Posa't a la feina. Hi ha més. Cap secret de la feina. Ho ves fent, no contribueix al teu treball. Has de tenir clares les idees. Si no saps què vols, ja et pots plegar. Fes el primer pas i exposa el tema. Si has d'improvisar, no val la pena. No pot ser genial sense posar-te. Tot depèn de com vols implicar. Si el teu desig és d'art. Posa't a la feina.
Avui és el Dia Mundial de la Seguretat i Salut a la Feina.
Pam, pam, guanyes territori. Sí, potser algun més.
Amb motiu del Dia Mundial de la Seguretat i la Salut a la Feina, la patronal PIME Menorca més un comunicat per posar el focus a la gestió dels riscos psicosocials a les empreses, conseqüència de la càrrega de feina, del ritme sovint estressants, de la claredat en l'organització de tasques. Tot això té influència directa en com es desenvolupa l'activitat. Quan aquests elements no estan bé, afecten directament el rendiment dels treballadors i de l'empresa. Per això, important cuidar la salut psicosocial tenint bona organització, planificació, criteris de feina. Això pels caps, però també els treballadors s'han d'implicar per trobar aquest equilibri.
Poc anar massa de pressa no és prudent i per arribar al lloc que et proposes no cal que et conegui tanta gent. Mostra't els mitjans però en compte botes, la popularitat és perillosa, fins i tot aquells que t'idolatren no trigaran massa en oblidar-te. L'art és difícil.
Avui també és el Dia Internacional per a la Conservació dels Amfibis. Tenim granotetes a l'estudi del Dia Menorca i Betre Ràdio. Com estàs, Pere Gibert? Bon dia.
Croac.
Croac, croac.
Bon dia.
Molt
com
bon
va?
Dia, Axel Camarasa. Com estàs?
Què tal, com va?
Molt
Fes
bé,
la granota,
tu?
No?
Croac, croac.
Croac, croac. Bueno, en Jordi Fàbregas ho fa millor, escolta.
Ara.
Ell és el més granoter de tots. Has vist?
Mira, granoter.
Eh? Ets el granoter. En Jordi Fàbregas diu que si anques de granota, jo no n'he menjat mai. Val,
jo sí,
tu
al
sí?
Delta de l'Ebre.
I
sí.
Què tal?
Bé.
Són bones?
Sí.
Ah.
Són bones, són bones.
Val, jo no... No.
No em menys cada dia, eh?
Va, que avui us parlaré d'en Romeo. El coneixeu? Sabeu qui és en Romeo?
Quin Romeo?
El cotxe.
La granota Romeo.
Ah, vale.
No, el cotxe de l'altre.
El de la Julieta.
També, clar, aquest sí. Aquí, per aquí va la cosa. En Romeo és una granota, o va ser una granota aquàtica boliviana. Resulta que durant anys va ser considerat la granota més solidària del món perquè era l'única de la seva espècie, en Romeo. Vivia al Museu d'Història Natural de Cochabamba. Durant anys li van estar cercant una femella perquè no s'extingís la granota de Seuencas, que és la seva espècie. Després de 10 anys i de moltes expedicions sense èxit, cercant per tot el país, en Romeo va trobar la seva Julieta.
Ai.
Si verías a la rana, al camello y a la cabra. Si verías a la rana, al camello y a la cabra. Bilbilico, sigas...
Bueno, com que era la granota més solitària del món i el solter més solitari en el món de les granotes, se li va dir Romeo. Penseu que tenia fins i tot un perfil a una popular plataforma de cites per trobar parella. A la presentació exposava les seves virtuts com a mascle amfibi. Una frase que hi havia en el seu perfil: no vull començar això de manera pesada, però sóc literalment l'últim de la meva espècie. I aquesta campanya es va llançar el 14 de febrer del 2018, el dia de Sant Valentí.
Ja hi havia plataformes d'aquestes?
Sí, hi havia una plataforma, no posava el nom, però hi havia plataformes de trobar parella, cites. N'hi havia quan tu i jo érem joves, que passa que no se'ls deia plataforma, però hi havia xats, hi havia coses.
Xat, sí.
Vull dir que sí, el 2018 segur que qualque cosa hi havia ja. La campanya va aconseguir 25.000 dòlars perquè els científics seguissin amb les expedicions. Salta, salta, salta la rana mentre salta. Gràcies a aquests doblers, el desembre de 2018 finalment va aparèixer la Julieta d'en Romeo. Al març de 2019 van tenir la seva primera cita.
Ai.
Sa parella d'amfibis van ser col·locades dins de l'aquari d'en Romeo.
I love it.
Narració de sa biòloga responsable del departament del moment on en Romeo es va trobar per primera vegada amb la seva Julieta. Esteu preparats?
Contents.
Vinga. Fue un momento maravilloso. Después de 2 años, Romeo volvió a cantar. Se acercó a Julieta, luego se alejó un poco, regresó y abrazó a la hembra. El encuentro duró unos 15 minutos.
Vamos, Romeo, ¿eh?
Déu-n'hi-do, va aguantar.
Déu-n'hi-do, 15 minuts, crac.
Sí.
Vaya croac.
Una bona mitjana, no? 15 minuts.
Vaya croac.
Bueno, tot i la serenata que va cantant en Romeo, en Julieta... A la seva primera cita sí que van viure uns anys feliços, contents i junts, però
ai,
us he de dir que
ai,
en Romeo i en Julieta no van arribar mai a reproduir-se, perquè en Romeo va perdre l'instint de reproducció.
Ah.
Així que no es van reproduir. En Romeo va morir l'any passat, el 2025.
Així que viuen, no?
Sense descendència. Aquí va la pregunta.
Ah.
A quina edat va morir en Romeo?
Ara, espera.
Espera.
Sí, sempre em mullo jo.
Vinga, va.
No busquis els papers.
No busquis els papers perquè hi ha
sí,
interrogants. I avui no escriuré, no l'escriuré.
20 anys.
18.
20 anys, diu en Pere. I en Axel diu 18 anys. Idò, no solen viure més de 15 anys, però en Romeo en va viure 16.
Vamos. Sí.
Idò, conegut en Romeo, la granota Romeo Bolívia, no? Anem a veure què tenim aquí a Menorca i deixem Bolívia, va. Pere, et toca.
Els continguts d'avui?
Sí.
Sí.
Estem parlant de 2 cèntims.
Va, entrevistarem a na Victòria Coll, cap del servei del Centre Assessor de la Dona i del Centre Veronique. A les 11 del matí s'han presentat en roda de premsa la memòria d'actuacions dels dos centres durant el 2025. Després conversarem amb Nanna Ribas, presidenta de l'Associació de Veïns de la Urbanització d'Escanotells, per parlar de la recollida de firmes que han impulsat en contra de la implantació d'un nou negoci de motos aquàtiques a la Cala. I avui és dimarts, per tant, saludarem el nostre genealogista de capçalera, Antoni Tudurí, amb la seva secció, Les cosetes d'en Tudurí.
Segura,
Déu-n'hi-do, i amb aquesta musiqueta de felicitat absoluta anem a veure les notícies, que per això tenim n'Axel Camarasa aquí als estudis i ens contarà l'actualitat d'avui, dimarts. Què passa per aquest basament incontrolat de l'Ajuntament de Ciutadella?
Bé, és la novetat.
La novetat, sí, digues, digue-ho sí. Tu.
És la novetat que ha avançat avui el govern en relació a la polèmica dels darrers dies d'aquests fangs que s'havien retirat del port interior de Ciutadella i la seva gestió havia generat una forta polèmica. Doncs bé, avui el govern apunta que ha estat un vessament incontrolat de l'Ajuntament, el motiu, juntament amb els temporals d'hivern, de que s'hagin acumulat grans quantitats de fang al port interior i que es va, per això, haver de dragar. El conseller de la Mar i Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente, explica que el consistori aboca aigües pluvials sense autorització en el port antic i que això facilita la generació de fang. Se n'havien acumulat tants que es va haver de procedir al seu dragatge, ja que la rampa de varada havia quedat inutilitzada. Una operació que ha generat una forta polèmica, atès que els fangs extrets, que han resultat no ser tòxics, es van dipositar a secular-se en terreny municipal sense cap mena de permís i provocant un possible dany mediambiental. Avui de matí, la Fuente ha acusat l'Ajuntament d'inflar aquesta polèmica i li demana que millori la gestió de l'aigua al municipi.
Abrimos una investigación para saber qué ha pasado. Y lo que le pido al ayuntamiento es que haga el favor de legalizar los vertidos que hace ilegalmente en el puerto de Ciudadela, que no tire aguas residuales en esa plancha gran, que no tire aguas residuales en el torrente de Cala Galdana.
Més per Menorca ha demanat que es depurin responsabilitats pel tractament inadequat dels fangs. La Fuente ha explicat que s'ha obert una investigació interna perquè reconeix els treballs ja es van fer sense autorització expressa de la conselleria. Josep Castells és portaveu de Més.
Vostès, tant per activa com per passiva, s'han saltat normatives de ports, normatives de residus, normatives d'aigües. Això el que revela, senyor conseller, és un desgavell. La impressió que transmet això és que la seva conselleria és un desgavell i que vostè no controla el que està passant.
Més qüestions. Després de prop de dues dècades d'espera, les obres de la futura comissaria de la Policia Nacional de Moix ja estan en marxa. El passat mes de març, les excavadores començaven a fer feines al solar, situat entre la Via Ronda i el carrer de Borja Moll, i ahir ja s'hi va posar la primera pedra. El nou edifici tindrà més de 4.000 metres quadrats i 5 plantes. Constarà d'instal·lacions modernes i accessibles, espais específics per a l'atenció a les víctimes, una galeria de tir i tecnologia de darrera generació per reforçar les tasques de recerca i prevenció. Les obres avancen a bon ritme i tenen un termini d'execució d'un any i mig, de manera que aquesta nova comissaria podria entrar en funcionament a finals de l'any que ve. Amb aquesta nova infraestructura es vol millorar l'atenció a la ciutadania i també les condicions de feina dels agents. Alfonso Rodríguez és el delegat del govern a les Balears.
Su policía nacional, que hace un extraordinario trabajo aquí en Mahón, y todas las fuerzas y cuerpos de seguridad en Menorca, policía y guardia civil, con la colaboración de la policía local, necesitábamos mejorar sus instalaciones y esto mejora la atención a la ciudadanía que venga a la comisaría de policía a cualquier tipo de trámite y mejora el desempeño de la propia Policía Nacional.
El pressupost total del projecte és de 13 milions d'euros. Ja acabam explicant que hi ha hores d'ara la segona jornada de vaga del col·lectiu mèdic. Durant tota la setmana protesten contra l'Estatut Marc que està impulsant el Ministeri de Sanitat. Diuen que no té en compte algunes de les seves reivindicacions històriques, com per exemple acabar amb les guàrdies de 24 hores. Durant el primer dia d'aturada, ahir dilluns, es van haver de cancel·lar un centenar de consultes d'atenció primària, 92 consultes hospitalàries i proves diagnòstiques i també dues operacions. La vaga s'allargarà fins dijous, en aquesta ocasió perquè divendres és festiu.
Aquestes seran les notícies a les 2:30 més i, Axel, abans que te'n vagis, t'he de dir que l'any 2018 al mercat de plataformes de cites n'hi havia vàries.
Sí, vale,
combinat per el Tinder, que és la...
Ja hi era, Tinder.
Ja hi era, Tinder. Aleshores, però és que n'hi havia el Bumble, Match, Thos, Plenty of Fish. Fins i tot Facebook aquell any llançava la seva plataforma Facebook Dating.
Mira, no me sona cap altra, de les que has dit. Només Tinder.
Ah, en sèrio.
Idò, dit això, anem al temps.
Romeo va fer Match.
Sí, perquè la campanya es deia Romeo for Match.
Ah, mira, és que sóc... publicista.
La pluja fina desperta en la vida el seu pas. Et mulla cada racó.
Què diu l'Agència Estatal de Meteorologia, Pere?
A veure, avui com els darrers dies ens hem despertat amb el cel serè, però ara a partir del migdia poden començar a aparèixer alguns núvols mitjans i alts que poden arribar a provocar alguna precipitació feble, ocasional i aïllada, acompanyada de fang, tot i que la probabilitat és baixa. De fet, hores d'ara no veiem núvols al cel de per la finestra. Pel que fa al termòmetre, les temperatures nocturnes tendiran a pujar i les diurnes es mantindran estables, amb mínimes de 10 graus i màximes de 24. El vent bufarà de llevant i gregal entre fluix i moderat.
Vendres i gires.
Romeo for match, no, match for Romeo, ho he dit al revés.
És que no, és el pobre Romeo.
No tinc ni idea, això.
El cavall de la vida.
Es diu així, match for, eh? Llavors hi poses el nom de la persona amb qui facis match. Bé, les 12:19 minuts, deixem els match i anem a fer una aturadeta i tot d'una entrem en matèria.
La vida al seu pas et mulla cada racó. Fas sentir com si fos el primer cop. Tanques els ulls i gires, i gires, i gires, i gires, i gires.
El dia Menorca. Ara tornem. IB3 Ràdio és Dial.
IB3 dona una mà a la Fundació Down i Més. La Fundació Down i Més té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, promovent la seva autonomia personal i la seva plena inclusió social, educativa i laboral. També treballa per defensar els seus drets, potenciar el seu desenvolupament personal i oferir suport, orientació i recursos a les famílies per afavorir una vida digna i independent. Més informació a www.downimes.org o al telèfon 670 56 88 81. IB3, tots donam una mà a la Fundació Down i Més.
Divendres a les 7 de l'hora baixa torna Esports 3 en Joc amb el futbol de primera divisió.
Benvinguts a Esports 3 en Joc.
El Mallorca cercarà aferrar-se a la permanència en un altre partit clau.
Lo que no suma puntos, suma experiencia y hay que crecer en la derrota.
En directe i des de l'estadi de Montilivi, Girona, Real Mallorca.
Segueix la prèvia en les nostres seccions, el partit amb la màxima emoció i l'anàlisi tècnica amb els millors comentaristes.
Tot a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
El dia Menorca.
El centre Veronic, que atén durant 24 hores al dia víctimes de violència sexual, ha atès durant el 2025, el seu primer any en funcionament, un total de 59 persones, de les quals 55 són víctimes directes i 4 són familiars de víctimes d'agressió sexual.
El centre va obrir les portes el 31 de desembre del 2024 oferint atenció psicològica, social i jurídica a les víctimes de violència sexual, un servei que es complementa amb el que ofereix des de fa anys el centre assessor de la dona, tots dos centres coordinats pel Departament de Benestar Social del Consell Insular de Menorca. Quina és la cap del servei? És na Victòria Coll. Victòria, com va? Bon dia.
Hola, bon dia, Clara, com estem?
Acabeu de presentar la memòria dels dos centres corresponent al 2025. El passat 8 de març ja vau avançar algunes de les dades del 2025. Quina valoració en feis de la feina feta del centre Verònica en el seu primer any complet de funcionament, Victòria?
Home, jo crec que des del moment que és com una doble ressant, no? Per una banda voldries que no haguessin d'existir, no? Perquè no hi haguessin casos, però per una banda, l'altra banda, el fet que hi hagin casos també posa damunt la taula que és un servei necessari i imprescindible per donar un servei d'atenció a les persones que hagin sofert violència sexual. Per tant, la meva lectura és positiva perquè crec que aquestes persones estan rebent una atenció especialitzada i crec que amb aquest tipus de violència no pot ser d'una altra manera.
Com Començava jo el programa dient de com és curar un trauma per violència sexual durant la infància. És un procés lent i molt complex. 59 persones ateses, 55 víctimes directes de violència sexual, la majoria persones que van patir abusos durant la seva infància i que encara pateixen les seqüeles a dia d'avui.
Sí, correcte. Una de les dades que més ens ha cridat l'atenció durant aquest any d'atenció és que si d'aquestes 55 víctimes que hem atès durant l'any, el 74% d'aquestes víctimes són ateses per una violència que va ocórrer fa més de 12 mesos i que d'aquestes, d'aquest nombre, 14 d'elles són violències que han patit durant la infantesa dels 13 als 18 anys i 9 casos abans dels 12, però que venen ara en el centre Verònic per ser ateses sent ja adultes. És una dada que sí, ens ha cridat bastant l'atenció.
Clar, és una profunda, és una ferida que el que fa és que no els deixa poder liderar la seva vida, poder viure la vida en plenitud. Hi ha moltes emocions i afecta l'autoestima, la seguretat i provoca ràbia, dolor. Tot això és el que s'atén en el servei psicològic en aquestes persones, però també hi ha altres serveis en aquest centre Verònic.
Sí, correcte. A veure, la violència sexual, igual que els altres tipus de violència masclista, no només afecta una sola àrea de la teva vida, no? Una víctima que ha patit violència sexual té, evidentment, un component de trauma que afecta a totes les àrees de la seva vida i això fa imprescindible que l'atenció des d'un centre especialitzat sigui per part de professionals de diferents àmbits. Nosaltres, en el centre Verònic, comptam amb una educadora social, una treballadora social, una psicòloga i una assessora jurídica per tal de donar aquest acompanyament i aquesta atenció especialitzada integral que ocupi una mica totes les àrees que es poden veure afectades per un episodi de violència, ja sigui recent o en el passat. I no només comptam amb especialització des del centre amb aquests perfils professionals, sinó que se fa imprescindible, evidentment, la coordinació amb altres recursos, com per exemple els serveis socials dels ajuntaments, els centres sanitaris, la policia, serveis judicials, vull dir que tot és un engranatge que ha de funcionar amb una coordinació entre tots per fer que l'atenció en aquest tipus de víctimes sigui el més professional i el més correcte i integral possible.
Mm-hmm. També és important atendre'n els familiars.
Correcte. Sí, com he dit, la violència sexual moltes vegades és una violència que afecta a molt d'àmbits, no? I entre ells, els familiars que han estat partícips de forma indirecta amb aquesta situació, en el sentit de que a vegades moltes familiars d'aquestes víctimes que han patit violència, per exemple, durant l'infància, d'aquestes dones adultes que han patit durant l'infància violències familiars, tenen una forta sensació de culpa, no? De per què jo no ho vaig veure en aquell moment, per què no vaig ser capaç d'ajudar-te, per què no ho vaig, no? I això també, viure amb aquesta culpa, també s'ha de treballar. Per aquests motius, sempre oferim el servei no només a la víctima, sinó també en el seu entorn, si es fa necessari, doncs, per poder restaurar en la mida de lo possible, doncs, totes aquestes seqüeles que també crea, no només en la víctima, sinó també en el seu entorn.
Mm-hmm. El centre Verònic atén els casos de violència sexual i el centre assessor de la dona atén tots els casos de violència de gènere, violència física, psicològica, econòmica, violència vicària. Quantes persones heu atès durant el 2025 en el centre assessor de la dona, Victòria?
Sí, el centre de la dona, com tu bé dius, atenem a tots els tipus de violència masclista, però també atenem a violència sexual, però únicament la violència sexual que es dona dins l'àmbit de la parella o l'exparella i tots els altres tipus de violències. Enguany hem tingut un total de 1.912 visites en el centre de la dona i hem obert 158 expedients nous, havent visitat un total de 352 dones. Clar, aquests nombres respecte a l'any passat suposen una baixada lleugera. El 24, per exemple, expedients nous oberts eren 197 i enguany són 158. Però si, per exemple, en aquestes dades d'expedients nous els hi sumam els 55 que s'han obert ara per part del centre especialitzat del centre Benoni, que abans se tenien des del centre de la dona, estaríem xerrant d'un nombre de 213 expedients nous, vull dir que estaríem inclús superant els nivells del 2023. Uh-huh. Per tant, bueno, el nivell d'atenció aquí és... a vegades, és el que dèiem abans, segons com tu miris, tristament hi ha moltes víctimes, no?, que necessiten aquest servei especialitzat, però, d'altra banda, a nosaltres ens satisfà que aquestes víctimes de violència sexual en el centre Berenic o la violència masclista en general en el centre de la dona puguin ser ateses per un centre especialitzat i se sentin acompanyades i segures en un entorn especialitzat com el nostre, doncs, per poder fer feina amb tot el trauma, ja sigui de violència sexual o de violència masclista.
Important que el matís que has fet, Victòria, perquè dins de la violència de gènere i dins de la parella també hi pot haver-hi violència sexual, que a vegades moltes persones, moltes dones, pensam que, bueno, és que hi ha pràctiques que, com que és el meu marit o és la meva parella o és la persona que jo he escollit, no es consideren perquè forma part de la relació. No, també hi ha violència sexual dins la parella.
Correcte, correcte. Sí, és un fet que costa molt de treballar, no?, perquè són de les violències a vegades més invisibilitzades dins del món de la violència de gènere, perquè fa doblement vergonya, no?, patir violència de gènere dins la parella. Però sí que, si vols que anem directament en aquesta dada, per posar una mica de llum, en quant a violència sexual ateses dintre el centre de la dona per part de parella o exparella, l'any 24 vam atendre a 56 dones i l'any 2025 a 63 dones pateixen o han patit violència sexual dins la parella. Per tant, és significatiu també, no? I crec que és algo que també se li ha de donar llum, perquè ja t'he dit que a vegades és una de les violències més invisibilitzades dins el món de la parella i que més vergonya fa, pues, tal vegada treballar. Però bueno, aquestes dades revelen que les dones cada vegada li estan posant nom a les coses i estan donant llum en aquestes situacions, que és la primera passa necessària per poder-les abordar a nivell terapèutic, és reconèixer, no?, que estem amb aquest tipus de situació.
Si haver donat el consentiment en un casament no vol dir que el consentiment sigui el 100% en totes les situacions i en el dia a dia, no? Vull dir que aquests consentiments s'han d'anar aprovant, preguntant i confirmant en totes les pràctiques i en tot l'esdevenir del dia a dia. També ratllar un poquet, Victòria, ja que m'ho dius, no?, perquè és important avançar en l'eliminació de la violència de gènere, perquè els casos continuen en augment i continua sent el reflex d'una societat que arrossega de manera elevada la violència masclista i la violència de gènere, ratllar també de la violència econòmica, de la violència vicària amb els fills.
Sí, molt important també tota aquesta violència que s'exerceix contra les dones, i la violència vicària només és una manera més de trobar de quina manera puc causar el màxim dolor a la meva exparella en aquests casos, i moltes vegades tristament és a través dels fiats, i sí, evidentment també tenim casos de violència vicària, sí.
Victòria, què fer en cas de patir qualcuna d'aquestes violències? Quins són els canals per dirigir-nos a tots els professionals, tant del Centre Assessor de la Dona com del Centre Verònic?
Pues, la forma més fàcil és amb una telefonada, concertar una cita en el telèfon 971 35 70 24 per les oficines de Mahó, o 971 48 0201 per les oficines de Ciutadella, o escriure un correu electrònic a dona@fime.es. Ens posarem en contacte amb elles i agendarem una cita. Recalcar que aquesta atenció del Centre Verònic ofereix la possibilitat també de cavespes, vull dir, estem obert en el públic de 8 a 8, per tant, això també facilita una mica més l'atenció, i el centre de la dona sí que en horari de matins, però bueno, nosaltres ens podem desplaçar en els municipis que no tinguin oficina, vull dir que sempre intentam trobar la manera per arribar a les dones que se vulguin apropar al servei, i bueno, i de dir-los que aquí intentarem, pues, donar-los un entorn segur d'acompanyament i de confiança perquè elles se trobin còmodes per poder anar abordant en la mesura que elles vulguin, no?, aquesta problemàtica de violència masclista o de violència sexual.
I de 971 35 70 24 bé, o bé 971 48 02 01 o bé dona@cime.es. Aquí Mahó, esteis a les oficines aquí al costat d'Ivetra Ràdio, en el polígon de Mol, al costat d'Esvinipreu també. Victòria, moltes gràcies.
No, la com Clara, Clara, hem canviat d'ubicació. Tenim oficines noves.
Què me dius?
Tenim oficines noves. Estem a l'Avinguda Francesc Femenies, davant del cementeri de Mol, una oficines noves, ara hem obert fa poquet, estem juntament amb el Centre Verònic i ara estem acabant les obres ja del Centre de la Dona, però ja estem ubicats aquí.
Mira,
estarem
tu, eh?
Estarem tots ubicats aquí al Centre de la Dona.
Sí, aquesta se m'ha passat, tu, Victòria, disculpa'm.
Bueno, és que és molt nou, és molt nou, és molt nou. Inauguram ara a final de mes.
Bueno, sí, queda justificat, i de bueno, el Jordi Fàbregas me diu que no tinc perdó de no haver-ho sapigut. En fi, demà en disculpes.
No.
Gràcies, Victòria.
És novetat.
Que vagi molt bé.
A vosaltres per contactar. Gràcies, adéu, que vagi bé.
El dia Menorca. Fet a casa.
Hola, bon dia. Soc Manuel Álvarez, contrabaixista de jazz. I volia convidar els oients del Dia Menorca a la presentació del meu darrer disc a l'Auditori de Ferreries en el marc del Menorca Jazz Festival aquest proper dissabte, dia 2 de maig, a les 8:30. M'acompanyaran dos grans músics, ells són Ignasi Terraza, al piano, i Mark Taylor, a la bateria. I per anar fent un tastet, us deixo amb un dels temes del disc, que es diu Never Let Me Go. Us espero el dissabte a les 8:30 a Ferreries.
Álvarez Trio, fantàstic disc, fantàstic concert, no us els perdeu, que valdrà molt la pena. Forta abraçada. Les 12:37 minuts, seguim en directe al Dia Menorca, canviem de tema amb un anant cap a Escanotells, perquè la possible implantació d'un servei de motos aquàtiques a la Cala d'Escanotells ha obert un debat sobre l'ús i saturació d'aquest espai. Costes i Ports del Govern Balear han decidit sobre la proposta que provoca el rebuig dels veïns i també han de decidir, perdó, sobre la proposta que provoca el rebuig dels veïns i també de l'Ajuntament de Mó. Diuen que a la rampa ja hi ha massa activitat a l'estiu entre els caiacs i d'altres embarcacions.
Una controvèrsia que s'ha fet visible amb una petició a la plataforma Change.org a punt d'arribar ja a les 1.000 signatures. En parlam amb Anna Riba, presidenta de l'Associació de Veïns d'Escanotells. Bon dia, Anna, com va?
Hola, bon dia. Bé,
per argumentar aquest rebuig, aquest servei de motos aquàtiques, poseu el focus en la saturació de l'espai. Quina és la situació de la cala i de la rampa durant els mesos d'estiu i quin tipus d'activitats hi ha?
La rampa està situada al mig d'un macà, a banda i banda, la gent s'hi banya, per tallar zona de bany, i en aquesta rampa ara mateix hi ha 4 empreses de caiac autoritzades, 2 empreses de lloguer d'embarcacions, després hi ha tots els particulars que tiren la seva barqueta, i després tenim els que fan ús de les boies que hi ha a la cala, que embarquen i desembarquen també des d'un morete petitó que hi ha a la cala. Per tant, els mesos d'estiu allò està supersaturat.
Considereu, per tant, que hi ha certa saturació, hi ha incidències en aquest sentit, hi ha bona convivència fins ara? Penseu que la incorporació d'aquest servei pot, d'alguna manera, rompre aquesta convivència que hi ha hagut fins ara?
Bé, nosaltres ja teníem problemes de convivència, especialment amb una empresa de caiac, no amb les altres, que no respecta, diríem, l'espai comú. El cas de les motos m'ho semblava que ja era com afegir encara més perillositat a la zona, els renous, els problemes també de saturació, d'aparcaments, etc. Vull dir que era com afegir una cosa que nosaltres ja reclamàvem que era excessiva i era com posar-hi més damunt, no?
Per tant, també, d'alguna manera, us fa passar pena en matèria de seguretat, perquè hi podran haver-hi riscos concrets amb la incorporació d'aquestes motos d'aigua en una zona on conviuen banyistes i hi ha caiacs, també.
Sí, no, és que la seguretat està ara mateix ja compromesa. De fet, ja havíem escrit a Costes i a l'Ajuntament reiteradament demanant-los que, per favor, que hi havia que posar mesures de seguretat, que aquesta convivència no sempre era correcta i que posava en perill, sobretot, els banyistes. I si, a més, li afegim una nova activitat com les motos d'aigua amb el que suposen de perill, pues, bueno, ho veiem totalment inviable.
I possibilitat també que, d'alguna manera, es perdi aquest caràcter que té la cala de Canutells. Com definiries avui aquesta urbanització i, d'alguna manera, quin tipus de turisme hi ha?
Bé, a Canutells nosaltres tenim un hotel, d'acord, però els clients de l'hotel pràcticament no davallen a sa caleta, que és, bueno, nosaltres li diem es macà, que és on està sa rampa, i després hi ha sa cala. Per tant, és un turisme que viu a cases, que lloga cases i s'hi queda, o bé són estiuejants de Menorca que venen a fer sa temporada, i molta gent que viu tot l'any.
Com...
Vull dir que és molt familiar.
I d'alguna manera, en aquest entorn tan familiar, quin suport esteu rebent com a associació davant d'aquest rebuig a aquesta activitat que d'alguna manera es proposa afegir pel que fa a aquestes motos aquàtiques? Quin suport esteu tenint per part dels vostres veïns?
Bueno, evidentment, jo almenys en tots els que he xerrat, tothom li sembla un disbarat. Per tant, bueno, nosaltres vam fer una recollida de signatures físiques, que en vam recollir més de 520, i paral·lelament, com que també sabíem que hi havia molta gent que no podria firmar físicament, en vam fer una altra a través de la plataforma Change4Corp.
Que encara està en marxa, eh?
Sí, aquesta no l'hem aturada, perquè al final, bueno, que la gent mostri la seva opinió, vull dir, no passa res. El que passa és que nosaltres sí les hem entregades. El període d'al·legacions acabava dia 20 d'abril i el que nosaltres teníem fins a aquella data també ho vam entregar, totes les signatures, per mostrar, bueno, que la ciutadania no hi està d'acord amb aquesta proposta.
Per tant, ja heu fet arribar al·legacions formals al projecte, eh?
Sí, hem fet les dues coses. Hem fet, per una banda, les al·legacions, ens vam llegir bé el projecte, vam demanar assessorament tant a la Federació d'Associació de Veïns com a NESGOP, i a través de tota aquesta informació i de persones que ens van donar un cop de mà, vam presentar una al·legació amb tots els punts que presentava l'empresa i, per una altra banda, totes les signatures que hem replegat.
L'Ajuntament de Mó també ha expressat el seu rebuig al projecte. Com valoreu aquesta posició i quin marge creus que té realment el consistori en la decisió final? I esteu en contacte?
Bueno, l'Ajuntament no ens havia informat del tema de les motos, que és una mica el que a nosaltres ens sabia greu. Ells el que fan és un informe, d'acord? I aquest informe, evidentment, és vinculant. Per tant, per nosaltres és superpositiu que considerin que no és adient, val? Encara i així, és Costas és qui decideix. Vale? Falten els seus tècnics i falta que decideixi, de fet, des de Palma es prendrà la seva decisió. No la prenem aquí.
Per tant, la darrera paraula la té Costas del govern. Sí. Amb el sí. Consell, teniu contactes amb el Consell Insular?
No. No hem tingut contactes amb ells.
Algunes altres accions que tingueu previstes si finalment s'opta per donar aquest permís i que aquesta empresa de motos aquàtiques pugui iniciar aquesta activitat?
Nosaltres confiem, sincerament.
Confieu,
que... Sí, confiem perquè hem llegit el projecte i la veritat és que, bueno, té moltes coses, diria jo, discutibles, per no dir una altra paraula. Per tant, bueno, volem comptar que hi haurà un pot de sentit comú. Vale? Bueno, si no, ja ens ho plantejarem. Jo crec que no hem de tampoc avançar.
Anna, que alguna altra demanda que tingueu des de l'Associació de Veïns dels Canutells en aquesta cala, que com bé ens expliques és una cala molt, molt familiar, en el que amb tots aquests usos que s'està portant, amb diferents usos i amb tot els lloguer d'embarcacions i usos turístics, vos sentiu un poquet que els fiets i les famílies és un punt on no hi podeu anar perquè no podeu vetllar per la seguretat.
No, mira, de fet, nosaltres hi ha el Macaret, que és on està la rampa, i la platja. La platja dona un torrent i fa anys que aquest torrent no es fa net i, per tant, la platja és humida. Però la gent dels Canutells ja no se'n va al Macaret com s'anava abans, sinó se'n va a la platja per el perill que representa. Només aquelles persones que per temes de mobilitat no poden davallar l'escala, encara van a la rampa, que hi ha un tros protegit per una barana, i intenten banyar-se allà, les persones grans especialment. Mm-hmm. Però clar, pensam, és com que no hi ha límits, no? És a dir, fins a on haurem de donar permisos a empreses perquè emprin una rampa a un lloc superresidencial on pràcticament és que no hi ha ni establiments, hi ha un restaurant i prou, no hi ha res més.
Sí, sí, una zona residencial i la rampa en quin estat està, Anna?
Bueno, actualment està bastant malament. Fa 2 anys el temporal la va fer malbé, de desplaçar el formigó i el va rompre. I bueno, l'any passat ens van dir que l'arranjarien, de moment no hi està, i sembla que ara sí que ha sortit a concurs i probablement l'arranjaran.
Però clar, per aquesta temporada estarà arranjada o serà fins la que ve?
Ells ho acaben de treure ara. El que passa que també dependrà de si s'hi presenta alguna empresa o no. Mm-hmm. Evidentment, perquè les dates ja són molt damunt.
Ja estan molt damunt, sí, sí.
Sí.
I en quant a aquesta zona residencial, altres demandes, ratllaves de temes de mobilitat, autobusos o en matèria d'esfems, recollida de fems, com ho teniu tot plegat?
Bueno, els autobusos només es posen en marxa en temporada turística. I clar, és una mica absurd en una zona que cada vegada hi viuen més persones. Nosaltres trobam que ha de ser un servei per al ciutadà, no per al turista. Que està bé que el turista en pugui emprar, evidentment, perquè també llevam cotxes de la carretera. Però bueno, estaria bé que el ciutadà ho pogués emprar. I respecte als FEMS, nosaltres en aquests moments tenim tota una obra de clavegram que té tota l'urbanització mig aixecada. I, bueno, el sistema de fems actualment no és gaire eficient, perquè hi ha entre zones que no hi poden anar, el camió que tampoc passa, bueno, tenim un pot de problemes, també.
Idò, Anna, que se solucionin tots els problemes i que pugueu gaudir d'aquesta cala, dels Canutells, d'aquesta rampa, d'aquesta zona residencial, que teniu tot el dret de poder estar allà amb els vostres fiets ben tranquils i que aquests usos de motos aquàtiques en allà no hi tenen massa cabuda. Moltes gràcies, una forta abraçada a tots els veïns dels Canutells.
Moltes gràcies a vosaltres.
El dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és informació.
Hi ha coses que no canvien, com Tento.
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres a les 3, fes un tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
El dia Menorca.
Atención. Oido parche.
Ses cosetes.
Com es diu vostè?
D'Antoni Tudurí.
Et toca, et toca.
Que em toca?
Me cau una llàgrima per la cara i tot, emocionat.
Jo tenia una caseta fora la mar.
Fora la mar.
Jo tenia
un jardí florit i un cel de pau.
Jo tenia
una barca i una xarxa a la platja i una dolça matinada al despertar.
Vinga, ja mos hem despertat.
Toni Tudurí, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Mira, aquí cantant la cançó d'en Lucas.
Molt bé, escolta'm, que vas anar per Sant Jordi a fer voltetes, vas comprar molts de llibres.
No.
No?
No.
Bo, i perca?
I vosaltres?
Sí.
Va, tu saps el que és un Sant Jordi a Barcelona?
Sí, me'n record. Una bogeria.
Te'n recordes? Va.
Una autèntica bogeria. Encara. Ja, m'imagino.
Mira, des de Diagonal, Passeig de Gràcia fins a la mà, baixant per tot el Passeig de Gràcia, Plaça Catalunya, Portal de l'Àngel, Via Laietana fins a la mà. 3 quilòmetres de parades i paradetes.
Una barbaritat.
I no és festa. És curiós, perquè jo no sé d'on surt la gent. Que trepitgen.
I escolta'm, que morralles avui de l'origen de la festa del llibre,
eh? Sí, podríem xerrar una miqueta, perquè tot això és molt desconegut.
Sí.
Pel públic en general.
Sí, sí, la ratlla de la llegenda, del Sant Jordi, del drac, de la
no,
rosa...
No, Sant Jordi però... l'anterior.
Exacte.
No, Sant Jordi era qüestió de la rosa, sí. Que poques n'hi hauria, perquè salvo que hagi hagut un canvi climàtic més important, el 23 d'abril roses n'hi ha ben poquetes aquí a Catalunya.
Sí. Bueno.
N'hi ha molt poques. Bueno. Bueno. D'on venen les roses?
No, els llibres.
Els 8 milions de roses...
Ah, d'on venen?
Venen de Colòmbia i venen del Perú.
Clar.
Sí. És a dir, quilòmetre 10.000.
Proximitat.
Ho sabies, tu, això?
No, però m'ho puc imaginar, perquè tens tota la raó. No, tants milers de roses que es venen...
Milions, 8 milions de roses, diuen, que s'han repartit.
8 milions.
Que avions plens que van via tal, van a parar a Holanda, i d'Holanda va de Bam cap a Barcelona i voltants.
Però no hi ha ni vernacles per allà a les terres catalanes que tinguin roses i roses per Sant Jordi.
Quatre.
Vaja.
Saps el que són? 8 milions de roses.
Molts milions de roses. Bueno,
exacte. Bé, ja
escolta'm,
per
l'origen de la festa del llibre, crec que mos havies de ratllar, perquè també sabem que si és la mort de diferents, es commemora la mort de diferents escriptors, de Shakespeare, però tu mos vens a ratllar d'un periodista i editor valencià?
Sí, senyora.
De qui? Com a què és de nom?
Un Vicente Clavel, no Rosa, no, Clavel. Vicente Clavel Andrés.
Ja tenim la brometa aquí, del Clavel amb la Rosa, en Vicente Clavel.
Sí, bueno, però...
Que va inventar
això,
el dia del llibre.
Broma, aquesta... Per escoltar del llibre, ja. El dia del llibre, aquest bon home era periodista, era escriptor, i cap a l'any... Ell era del 88, 1888... I cap al 16 o 17 o 18 del segle XX es planta a Barcelona, fent de corresponsal, fent de periodista, i obrint una editorial a Barcelona. Ja m'havia fet una de petita a València. Bueno, aquest bon home, perquè no em falti temps, el que va fer va ser intentar potenciar el llibre, la lectura del llibre. I va començar les seves gestions l'any 1923, just quan començava la dictadura del Primo de Rivera. I ell va ser insistint, fins que el 19 de febrer de 1926 hi ha un real decret, real de rei, un tal Alfons XIII, que de fet tenia en principi quatre articles principals i després aclariments o ampliacions. L'article primer deia que es declara festa del llibre espanyol el dia 7 d'octubre de cada any. Bueno, 7 d'octubre per què? Perquè es pensa que és el dia que va néixer en Miguel de Cervantes.
Vale.
Article 2. És molt curta, eh? Diu, en aquesta data es procurarà donar la major difusió al llibre mitjançant actes públics, conferències, lectures i quants mitjans contribuïn a l'altir-lo. L'article 6 diu, les autoritats, centres docents i entitats culturals donaran tota la seva cooperació per al millor èxit de la celebració. I article 4, el Ministeri d'Instrucció Pública i Belles Arts dictarà les disposicions necessàries per al compliment d'aquest Real Decret. Sí, veieu que és una cosa absolutament indefinida. Però sí, sí, això va determinar que es van començar a posar en solfa, a promoure la lectura, difondre la cultura escrita, recolzar autors, editors i llibrers. El 7 d'octubre aquest va durar fins l'any 1930, perquè es va trobar més oportú passar en el dia que també es diu que va morir
no?
En Cervantes. Mm. Sí, bueno, el Shakespeare, i també, curiós, recentment, en Josep Pla.
Correcte, Isabel, que va morir el dia de Sant Jordi. Sí, ho vam dir el dia de Sant Jordi, també.
Vale. Pues aquest bon home va fer feina, evidentment, era amic, bastant amic, d'en Blasco Ibáñez, del qual podem deduir que aquest home no era monàrquic, més tost era republicà. I era tan republicà que l'any 39 va coincidir una pensió que hi havia a Alacant, on hi havia altra gent, com en Miquel Hernández, el poeta Miquel Hernández, o el Borro Vallejo, per exemple, que és la presó d'Alacant. En Hernández no va tenir tanta sort com ell, va quedar allà, però tant ell com en Bruno Vallejo van sortir i ell va tornar a Barcelona, però a partir d'aquell moment ja les coses no li van anar com a massa bé, diguem-ne. Un personatge que es va dedicar a fer de corrector de l'editorial Montaner i va sobreviure fins l'any 1967. Si mirem les hemeroteques a l'abast, per exemple, a La Vanguardia, que una de les seves principals seccions eren les necrològiques, l'he buscat i no l'he trobat.
Vaja.
Va, tenia prop de 80 anys, però bueno, bé, els valencians el reivindiquen.
En Vicente en Clavel.
Clavel Andrés, sí.
Mira, jo ara te diré una... Ah, bueno, acaba, que tinc un nom per donar-te.
No, digues tu.
Mirem, que es veu que fa 40 anys tota la producció de roses es concentrava al Maresme, però que avui en dia només hi ha un sol productor que sobreviu. I com bé ens has explicat, la gran majoria de flors arriben de Colòmbia i Ecuador. I saps quin és el productor que resisteix a Santa Susana al Maresme?
No.
Flors Pons.
Ala, Flors Pons.
Pons, eh? Vam si li trobes tu l'arbre genealògic amb un Pons menorquí.
és mal de fer tot això.
Ho sé que és mal de fer.
Mira, ja tenim l'Ecoc que ja comença a posar nerviós.
Bueno, escolta'm, bé, i per acabar, aventura, darrer minut... Bueno, digues.
Digues.
Acaba.
Que hi ha que reivindicar la figura d'aquest valencià.
D'en Clavel, molt bé.
Que va ser el creador, l'impressor, i el que va arrencar tota aquesta festassa que des de l'any 95 Erqués és el Dia Mundial del Llibre.
Del llibre.
Declarat per la UNESCO.
Idò, reivindicant...
València, Barcelona, el món.
En Vicente Clavel, que ets aló?
Jo no.
Ah, i què, on ets? Sentim molt de renou.
A Cerdanyola.
Cerdanyola. Sí. Que no has estat a la fundació de la ciutat de l'OL, 722è aniversari, l'altre dia?
Bé, és curiós, perquè clar, fixeu-vos, 722 anys, any per any celebra, i el centenari del dia del llibre, que és un guany, 1926-2026, no he vist cap referència a cap mitjà.
Idò, menys el dia Menorca, que acabem de fer la referència, què et sembla?
Bueno, però bueno, pioners en el món.
Pioners en el món.
Què pensaves,
veus?
Tu?
És que clar.
Sí, sí.
Poc s'enxerra.
Moltes
petits,
gràcies. Petits, però valents.
Gràcies, Toni.
I en Bermot, on és en Bermot?
En Bermot el tenim per aquí. Aquí està.
Ara.
No, s'han anat pel Maresme a fer una volteta.
Vinga,
avui tenim massa desgavell. I mira que és el dia de ses granotes i dels amfibis, tu. Que és que han robat una granota a Mallorca en una estàtua que acabam de veure
claro,
per IB3
televisió.
Escolta'm, tu. En fi, que és que no anirem a parar, tu. Pere, on anem avui?
Anem al cinema, avui, però a un teatre, el Teatre d'Esborn de Ciutadella, on a les 8:30 hi ha Cineclub amb la projecció de la pel·lícula La Carta, de William Wyler.
I amb en Toni Tudurí de banda sonora, què ha dit aquesta
bueno,
dona?
Fins un altre dimarts.
A dimarts que ve a xerrar
més. Todo.
Se acabó todo.
Me tenen el instrumento, monstruo.
Una gran família, demà tornem a les 12, com sempre, aquí puntuals al Dia Menorca. Que tingueu un feliç dimarts. Fins demà.
Fins demà.
Escolta, Polit, mos veiem demà.
La vida es una tómbola, ton, ton, tómbola. La vida es una tómbola, ton, ton, tómbola. De luz y de color, de luz y de color. Y todos a la tómbola. Todos en la tómbola, ton, ton, tómbola, encuentran un amor. ¡Tómbola!
¡Vuelo ahí, que sí, que sí, que sí!